preguntes per somiar.
Hola, nois. Molt bona nit a tots. Com esteu? Espero que hagi anat bé aquestes primeres setmanes d'escola. Sí? Ho porteu bé? O ens ha costat una miqueta? Segur que més d'un encara li costa aixecar-se al dematí, oi que sí? Bueno. Doncs bé, ara el que heu de fer, que és diumenge, és anar a dormir ben d'hora. Esteu en el llit ja preparats, les dents rentadetes i tot a punt, la maleta preparada, la bata preparada per demà i les orelles ben obertes per començar a sentir els contes. Esteu preparats? Doncs au, això és Contes per somiar. Comencem! La vaca bruna. Mireu, us proposo un viatge molt lluny, fins a Rússia. Tot comença aquí, en un palau de mil colors, on vivien els tsars i la seva filla, la Irina. La vida al palau era molt tranquil·la i feliç, fins que la mare de la Irina va morir i el seu pare es va casar amb una dona molt cruel que tenia tres filles. El pare de la Irina sempre estava ocupat viatjant d'aquí cap allà i la Irina havia de conviure amb una madrastra cruel i egoista que no se l'estimava gens ni mica i amb tres germanastres, la gran, la mitjana i la més petita de totes. Les tres gaudien fent-li la vida impossible. Per tenir-la lluny de casa, la madrastra va decidir enviar la Irina a pasturar. Pobra Irina, tot el dia en un prat sense aliment i poca abrigada, amb el fred que fa allà a Rússia. La Irina se sentia molt sola i molt trista i de seguida va fer amistat amb un dels animals. Una vaca preciosa. Sabeu com es deia? Bruna. Era la famosa vaca bruna. Li explicava les seves pors i els neguits. Quan de sobte, la vaca bruna li va obrir una de les seves grosses orelles i la va convidar a entrar-hi. La Irina es va deixar anar orella endins. A l'interior de la vaca hi feia una escalforeta molt agradable. Ai, que bé que s'hi està, va dir la Irina. A més, allà no hi faltava cap dels aliments que més li agradaven. Amb l'estómac ben ple i gronxada pel moviment de la vaca, la Irina es va deixar endur per un somni que la portava a una vida millor. Un estrany somni dolç i de molts colors, del qual es va despertar amb un gran somriure. El sol s'estava amagant i era l'hora de tornar a casa. En arribar, la madrastra la va rebre tota sorpresa i enfadada. Com és que tornava tan contenta? He d'esbrinar què fa la Irina amb aquesta vaca tot el dia, eh? Va decidir que el millor era que la seva filla petita l'acompanyés. La Irina no volia que descobrissin el seu secret i un cop van arribar al prat li va cantar a la germana una cançó que la va fer dormir-se profundament. L'endemà, la madrastra va enviar la filla mitjana a pasturar amb la Irina. Però la història es va repetir. La veu de la Irina va dormir la germanastra mitjana amb aquella melodia. Va poder tornar a entrar per l'orella de la vaca per gaudir d'un nou dia màgic. Uf, la madrastra treia foc pels queixals. I hauré d'enviar la meva filla gran. I així ho va fer. I la germanastra gran va aconseguir no adormir-se amb la melodia. I d'aquesta manera va poder veure perfectament com la Irina s'introduïa l'orella endins i passava el dia dintre de la vaca bruna. Un cop descobert el secret de la Irina, la madrastra va decidir desfer-se de l'animal i va manar que en fessin un bon estofat. Tot i els plors de la Irina, la madrastra només va permetre que la noia es quedés amb la cua de la vaca bruna. Enterraré la teva cueta al jardí. Així tindré un lloc per venir-te a recordar, va decidir la Irina. I misteriosament, en aquell indret, hi va créixer un gran arbre que es va omplir d'una fruita de molts colors, els mateixos que durant tants dies, dins la vaca, havien aparegut en els somnis de la Irina. L'arbre es va fer famós en tot el regne i va cridar l'atenció d'un jove molt ben plantat, l'Ivan. Encuriosit per la història de l'arbre màgic, el noble Ivan va viatjar durant molts dies per trobar-lo. En arribar, va demanar si podia tastar una d'aquelles fruites estranyes. La madrastra va veure una bona oportunitat de casar alguna de les seves filles i de seguida hi va accedir. L'Ivan va esperar mentre les germanes de la Irina intentaven agafar alguna peça de fruita. però van aparèixer uns ocells que impedien a les germanastres collir-ne cap. «Ai, ai, ai, que no es pot!», deien elles. Només la Irina va poder acostar-se a la fruita. Quan l'Ivan la va veure, va quedar totalment fascinat. Junts van menjar la fruita de la felicitat i lluny d'allà, la Irina i l'Ivan van viure plens de joia per sempre més.
Contes per somiar.
La balena marina. De tots els animals que hi havia en el Gran Mar Blau, Marina, la balena, era sens dubte la més carinyosa. Tenia un cor molt, molt gran i la veu més bonica de tot l'oceà. Cada nit, els seus dos fillets li demanaven a la Marina que els hi cantés una cançó de bressol mentre els hi feia petonets en el llom molt suaument. Na, 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 na. Cantava la Marina als seus petits. Escoltant la preciosa veu de la seva mare, les petites balenes tancaven els ullets i dormien plàcidament tota la nit. Somiaven amb els bonics colors del corall, amb les sirenes i amb els seus amics els peixos. Una nit, abans d'anar a dormir, les petites balenes li van preguntar a la seva mare: «Mama, on has après aquestes cançons tan boniques que ens cantes?» «Són les cançons que em cantava la meva mare quan jo era petitoneta», va contestar la Marina. «Sí? Tu abans eres petitoneta? Però si ara ets molt, molt gran!», van dir bocabadats els dos petitons. La balena marina va somriure i va contestar: «Era petitoneta, però gràcies a l'amor amb el que em cantava la meva mare, em vaig fer gran, perquè dormia molt i era molt feliç. Aleshores, estima'ns molt i segueix cantant-nos totes les nits, mama. Així creixerem i sabrem tantes cançons com tu», van dir les dues petites balenes. La balena marina va començar a cantar. Na, 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 na. Els seus fillets van tancar els ulls escoltant les cançons de la seva mare. Era la música dels seus somnis.
Contes per somiar.
El banquet imaginari. Hi havia una vegada un nen amb els pares més rics de la ciutat. Es deia Hassan i tenia tots els jocs que us pugueu imaginar i més. El mateix palau on vivia era com un museu de la joguina, fet de mil i una joguines diferents. Però el Hassan tenia un problema molt gros, un problema que no es podia resoldre ni amb tot l'or del món. Estava tan sol a casa que s'avorria més que un ostre. Mai no tenia ningú amb qui jugar i ja estava cansat de guanyar-se sempre a ell mateix. Fins que un dia van trucar a la porta. Qui devia ser? No podien pas ser els pares, estaven treballant i, a més, tenien claus de casa. El Hassan va obrir la porta i es va trobar un nen amb molt poca roba i molta gana. «Hola, em dic Shakabak i fa dies que tinc l'estómac a zero». «Doncs mira, has tingut sort, perquè estava a punt de dinar. Entra, entra, que ja ens ho passarem molt bé», va exclamar en Hassan. Estava eufòric de poder parlar amb algú. Se li acabava d'acudir una idea. Jugarien al joc del banquet imaginari. El Hassan i el Shakabak van seure còmodament a la taula del menjador. I mentre a un ja li venia salivera només de pensar en el banquet, l'altre es fregava les mans de pensar en la gran tarda que se li presentava. «Endavant amb el primer plat», va ordenar en Hassan. En Shakabak esperava impacient, però la gana rugia en veure que el primer plat no apareixia per enlloc. «Que no menges, Shakabak? Aquest cuscús amb verdures i salsa picant fet amb brou d'ous no val res, fred. Home, comença!» El Shakabak no sabia què pensar. Ell es moria de gana i el nen ric només li oferia un plat imaginari. Però va decidir seguir-li el joc i va fer veure que menjava cuscús. «Bravo! Bé, i ara el segon». El Shakabak esperava amb ànsia que aquest cop el plat fos ben real. Però quina decepció va tenir quan va veure que el pollastre amb curri i patates rostit amb fulles de llorer i generós en espècies gustoses i aromàtiques que va demanar el Hassan era també un plat invisible. El Hassan, més content que mai, insistia que el Shakabak s'ho havia de menjar tot. I a cada plat imaginari que oferia el nen ric, més mal li feia la panxa en el nen pobre. El Shakabak Es va negar a menjar les postres. Ja no podia més, amb tanta broma. Havia de buscar una solució que posés fi a aquell patiment. O acabava el joc, o la gana acabaria amb ell. Mira, no és que no vulgui la teva xocolata, Hassan. És que la xocolata em posa molt nerviós. Però el Hassan no va baixar del burro. Llavors el Shacabac va fer veure que menjava un tros de xocolata imaginari. I, de cop, va entrar en un estat d'histèria descontrolada. No parava de moure els braços i les cames sense solta ni volta, fins que el gerro més preciós del menjador va caure a terra. Ep! Però què has fet? Per què has trencat el gerro? Que t'has tornat boig? Cridava el Hassan amb els ulls com unes taronges.
Jo ja t'he avisat,
va dir el Shacabac, seguint-li el joc per última vegada. La xocolata em posa molt nerviós. Però el Hassan, lluny d'enfadar-se, va esclatar d'alegria. No pas pel gerro trencat, sinó perquè fins aquell dia creia que no existia ningú capaç d'arribar tan lluny com havia arribat el Shacabac a l'hora de jugar. No tan sols havia fet veure que menjava els plats que ell s'inventava, sinó que es va inventar que la xocolata imaginària el posava nerviós. En definitiva, una gran actuació. Havia perdut un gerro. Segurament els seus pares l'esbroncarien, però havia guanyat el millor company de jocs de tota la ciutat. Gràcies, Shacabac. He passat la millor tarda de la meva vida. En mostra de gratitud, et puc assegurar que ara sí que menjaràs de debò. I així és com el Hassan, el nen ric més avorrit de la ciutat, i el Shacabac, el nen pobre que sempre li guanyava la partida a la fam, van començar una amistat més rodona que una pilota.